Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de divendres, dia 18 de juliol, que volem parlar amb que els veïns del centre històric de Balaguer mostren el seu malestar per la situació actual del casc antic en la convocatòria que ha fet aquest dijous la paeria de Balaguer en motiu del procés de millora integral del barri en el marc de la llei de barris. En aquest sentit, el proper dimecres al vespre es farà una marxa exploratòria amb els veïns pels carrers del centre històric per identificar els punts de millora o projectes que facin falta. A banda d'aquesta qüestió, en tractarem d'altres en aquest informatiu que us avancem tot seguit en forma de titulars. També destacarem que la Diputació de Lleida aprova la resolució d'al·legacions del Pla Zonal amb la incorporació de 26,6 km més de camins en la seva xarxa viària. D'altra banda, el ple de la Diputació de Lleida també va aprovar, en el ple d'aquest dijous, la moció presentada pel grup de Junts Impulsem en contra del Reial Decret que estableix la creació d'una nova demarcació de violència de gènere que inclou els partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera. I l'Institut d'Estudis Lerdens destina 500.000 euros a projectes culturals d'entitats sense ànim de lucre. La convocatòria sobre aquest dia. Vendres. En l'àmbit agrari, les cooperatives catalanes rebutgen la retallada de la PAC i alerten de pèrdues superiors als 60 milions d'euros. La FECAC avisa que la proposta de la Comissió Europea obre la porta a una ruptura del mercat únic. I Isidre Ribalta, del celler Carbireça, nou president de la DO Costes del Segre, pren el relleu a Tomàs Cuginer. En un caire més lúdic, el Tren dels Llacs inicia aquest cap de setmana la temporada d'estiu amb el comboi panoràmic. I pel que fa al capítol d'agenda, a nivell local destacarem que la plaça del Pau de Balaguer acull aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, la 14a trobada cordonista Ciutat de Balaguer. D'altra banda, diumenge, continua el monestir de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer la promoció del cicle juliol de música i poesia. La proposta serà Canto no la Rosada, classicisme català desconegut i el mite de Lucrècia. Un espectacle comptarà amb l'actriu i cantant Neus Pàmies i el quartet de la Diamantina. I pel que fa a comarca, aquest divendres té lloc el Festival Entre Rius, a la Copa d'Aigua de Térmens, actuaran Clara Gispert i Socom Bohemio. També aquest divendres i dissabte el Festival Zona Pons proposa una experiència musical única a l'interior de l'Església Santa Maria, amb un concert de la violoncel·lista Mariona Camats. I dissabte, el Perifèria Cultural reuneix a Carles San José i Jaume Pla d'Amazoni en un escenari excepcional, la preciosa plaça de la Garzola al cor de la Vall de Meià. El xef Sergi de Meià hi posarà el toc gastronòmic. I un altre punt musical perquè el Parc Gastronòmic del Montsec acull aquest dissabte una nova proposta dins del cicle Música sota les estrelles. La protagonista serà la gironina Jules. I pel que fa a festes majors, destacarem les que se celebren aquest cap de setmana a la Ràpita, al nucli de Parell de Sió i Font de Pou. També Os de Balaguer celebra la Festa Jove aquest divendres. La paeria de Balaguer ha convocat aquest dijous al vespre a sala d'actes de la paeria una reunió veïnal amb l'objectiu de recollir propostes, opinions i inquietuds per iniciar un procés de millora integral del barri en el marc de la llei de barris. Aquest programa proposa dur a terme una transformació del centre històric i contempla la millora dels espais públics i del patrimoni urbà, així com la promoció de l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental. També preveu incidir de manera especial en la cohesió social, la dinamització comunitària i l'augment de la qualitat de vida del conjunt del veïnat. Amb aquesta convocatòria, la paeria vol posar les bases d'un projecte col·lectiu i compartit per dissenyar el futur del centre històric de Balaguer amb la implicació directa de la seva ciutadania. En la trobada s'ha dit que el d'avui era un espai constructiu i no de queixa, però els assistents han reclamat ser escoltats pels problemes que els afecta. Els veïns convocats han mostrat la seva crispació per la deixadesa del centre històric per part de la paeria, una situació que es perpetua des de fa anys. Denuncien l'incivisme de la gent, la brutícia, la falta de llum des de fa temps en alguns carrers, les ocupacions il·legals o la sensació d'inseguretat. Diuen que la situació és insostenible i demanen un barri digne perquè ells hi volen viure. Emma Domingo, de l'Associació de Veïns, diu que el pla de barris no serveix de res si primer no s'arreglen els problemes quotidians del dia a dia.
Vale. Doncs avui hem vingut convocats per la paeria i per el conjunt de tècnics del pla de barris que estan elaborant aquest projecte amb la idea de compartir les nostres idees com a veïnat del centre històric. Hem vingut a títol individual, sense tenir en compte ni associacions de comerciants ni associacions de veïns. Llavors, hem vingut aquí amb tota la idea de fer valer la nostra veu com a veïns que vivim en aquest barri i ens hem trobat que ens volien vendre una moto que no és la moto que nosaltres volem comprar. Nosaltres estem aquí perquè creiem fermament que el centre històric és un barri en el que es pot viure i el que demanem és la mateixa dignitat que qualsevol altre barri de Balaguer, que puguem anar pels nostres carrers sense ensopegar amb brutícia, sense haver de vigilar si xafem o no xafem excrements, siguin humans o siguin d'animals, que recullin les brosses amb la mateixa diligència que es recollirien en un altre espai de Balaguer, que quan arribi la nit puguem gaudir del descans, igual que es pot gaudir del descans en d'altres zones, que hi hagi carrers il·luminats, que no ara sortirem d'aquí i passar per segons quins carrers de Balaguer ens resulta problemàtic. Però nosaltres volem viure aquí, el que no volem és que la solució sigui un macroprojecte, com estem acostumats que es facin en aquestes zones, per després que el nostre dia a dia no quedi solucionat. El nostre objectiu és que la quotidianitat al nostre barri sigui de qualitat, la mateixa qualitat que demana en qualsevol altre espai. Ens vanagloriem de lo significatiu que és el centre històric de les ciutats, creiem que és un patrimoni que cal conservar, però després algunes de les solucions no tenen a veure amb el nostre dia a dia com a veïns, i nosaltres volem viure al centre històric perquè creiem que és una bona manera de defensar el que és Balaguer i el nostre poble.
Per la seva banda, la paera en cap de Balaguer, Lorena González, ha dit que volien sentir la veu dels veïns per escoltar les seves propostes per millorar el centre històric, i ha afegit que són coneixedors de les problemàtiques existents i que hi estan treballant.
Doncs avui hem fet una passa més dins del projecte que volem presentar al Pla de Barris, i en aquesta ocasió el que volíem fer era sentir la veu dels veïns i veïnes del centre històric, no a nivell d'associació, sinó a nivell individual, tots els veïns i veïnes del centre històric, perquè poguessin, doncs, primer veure de quin punt partim, què és el que estem fent, i evidentment, doncs, escoltar les seves propostes per com hem de millorar, doncs, el centre històric, no? Aquell on viuen, on compren i en el que habiten cada dia, i saben de primera mà les qüestions que s'han de millorar al centre històric, evidentment, no? I per tant, és molt important que aquest projecte contempli la part de participació de la ciutadania, i també creiem que aquest és un punt important, i per això també hem volgut sentir la seva veu. I evidentment el que ha acabat passant, no, és, doncs, la gent tenia ganes de fer-se sentir, d'exposar les queixes del centre històric, que són moltes i evidentment conegudes, no? I al final han acabat, bueno, és una reunió que anem amb aquest objectiu de poder intentar veure que analitzessin i quines propostes podríem tenir de manera concreta, però s'ha derivat una mica en aquesta reunió de barri, no? Escoltant a tots i cadascun, perquè els hi hem donat aquesta paraula també molt important, donar-los-hi aquesta veu, doncs temes d'il·luminació, temes de neteja, temes d'inseguretat, no? I al final que puguin també veure que des de la paeria, evidentment, coneixem totes aquestes problemàtiques, si està treballant per mirar de resoldre's, no és tan ràpid com ens agradaria, però sí que és veritat que havíem de sentir, creiem que és important que sentim aquestes veus, i evidentment el que hem de fer és continuar per poder presentar aquest projecte, no? Que jo crec que pot donar un gran impuls al centre històric.
Durant la sessió es van repartir uns papers per recollir les aportacions dels assistents, que també es poden fer arribar al correu pladebarris@balaguer.cat. Els assistents a la trobada van demanar també que el nou Pla de Barris respecti la trama actual dels carrers, així com els seus edificis. També incentivar la reforma d'habitatges per atreure nous veïns. Ara la paeria de Balaguer ha convocat pel proper dimecres, dia 23, al vespre, una marxa exploratòria amb els veïns pels carrers del centre històric per identificar els punts de millora o projectes que facin falta. L'objectiu de la marxa exploratòria és elaborar un mapa d'indicadors en el que la ciutadania hi faci constar les incidències, problemes o altres qüestions del centre històric. La Diputació de Lleida ha aprovat la resolució d'al·legacions del Pla Zonal amb la incorporació de 26,6 km més de camins de la seva xarxa viària. D'altra banda, la Diputació de Lleida, en el ple celebrat aquest dijous, també es posiciona en contra de la centralització dels jutjats de violència de gènere a proposta d'una moció presentada per Junts Impulsem.
El ple de la Diputació de Lleida, celebrat aquest dijous al Saló de Plens del Palau de la Diputació, sota la presidència de Joan Talarn, ha aprovat la resolució de les al·legacions presentades al Pla Zonal de la Diputació de Lleida i informes sectorials rebuts durant la informació pública per part de les alcaldies de la demarcació. En total, s'incorporaran 26,6 quilòmetres nous a la xarxa viària de la Diputació i es prioritzarà inversions en 16,1 quilòmetres de camins municipals. En total seran 222,4 quilòmetres els que s'incorporaran a la xarxa viària de la Diputació i seran 175,1 quilòmetres de camins municipals on la Diputació de Lleida prioritzarà inversions. Tal com ha explicat la diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, s'han presentat un total de 163 al·legacions que afectaven a 104 camins diferents i que comptaven amb una longitud global de més de 728 quilòmetres. En aquest sentit, s'ha resolt favorablement 19 al·legacions i, en conseqüència, s'han introduït canvis rellevants. 7 nous camins, amb prioritat alta, s'incorporen a la xarxa del Pla Zonal i 4 camins més, amb prioritat baixa, passen a formar part de la xarxa de camins d'interès territorial. Morón ha explicat que la voluntat ha estat escoltar el territori en tot aquest procés de planificació i que aquest volum d'al·legacions demostra l'interès i la participació activa dels ajuntaments i dels ens locals, als quals agraïm la seva voluntat per incorporar propostes viables. Per la seva part, el president Talarn ha remarcat que aquesta decisió implica un esforç econòmic important per part de la Diputació, que assumirà tant les integracions a la xarxa com la millora de camins d'interès territorial. Ara hem de treballar per fer una valoració econòmica detallada i calendaritzar el desplegament d'aquest pla. El ple ha continuat amb l'aprovació dels convenis amb Càritas Diocesana d'Urgell, de Lleida i de Solsona, corresponents a les anualitats 2025-2028, pels quals la institució provincial atorgarà una subvenció total de 789.145 euros per a la celebració d'accions o actuacions. Entre d'altres temes, el ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous la moció presentada pel grup de Junts Impulsem en contra del Reial Decret 422 del 2025, que estableix la creació d'una nova demarcació de violència de gènere que inclou els partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera. La diputada Rosalia Carnicer, de Junts Impulsem, és qui ha defensat la moció dient que el text presentat surt en defensa de totes aquelles dones que han patit, pateixen o patiran algun tipus de maltractament al llarg de la seva vida i que hauran de passar pel valent però difícil tràngol de denunciar. Al llarg de la seva exposició, Carnicer ha avisat que amb el nou Reial Decret es passarà d'una justícia de proximitat a una justícia centralitzadora, alertant que les víctimes hauran de suportar revictimització, una atenció menys digna i un procés molt més lent i feixuc.
Canviem de tema i parlem que l'Institut d'Estudis Ilerdencs destinarà 500.000 euros a projectes culturals d'entitats sense ànim de lucre. La convocatòria s'obre aquest divendres 18 de juliol a partir de les 9 del matí i es tancarà el 6 d'agost a les 12 del migdia. Els projectes que es presentin s'hauran hagut de desenvolupar durant el 2025 i se'n podrà justificar la seva execució fins al 31 de març del 2026. La convocatòria va adreçada a entitats culturals sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida i està destinada a finançar projectes culturals que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de la cultura popular i tradicional dins la demarcació de Lleida durant l'any 2025. I poden optar a projectes de dinamització de cultura popular i tradicional, com ara concursos, aplecs, diables o festes temàtiques de cultura popular. També projectes artístics relacionats amb les arts plàstiques, musicals o suport a la creació i producció de nous espectacles artístics i audiovisuals. Projectes de difusió d'elements culturals i patrimonials, com ara conferències, exposicions, tallers o seminaris, o actes de commemoració d'aniversaris de personalitats o entitats adreçades a la difusió de la memòria cultural col·lectiva. Així mateix, projectes de divulgació i foment de l'ús social de les llengües catalanes. No s'admetran projectes amb un cost total d'actuació inferior als 3.000 euros. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic projecte cultural, el qual pot incloure diverses activitats o actuacions de la mateixa temàtica. Dins l'àmbit agràrius, destaquem que les cooperatives catalanes rebutgen la retallada de la PAC i alerten de pèrdues superiors als 60 milions d'euros. La FECAC avisa que la proposta de la Comissió Europea obre la porta a una ruptura del mercat únic.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha expressat el seu rebuig frontal a la proposta presentada per la Comissió Europea sobre el nou marc financer pluriennal a partir de 2028, que multiplica per 5 la despesa en defensa i redueix les ajudes mínimes de la política agrària comuna. L'organització alerta que la reforma pressupostària prevista pot suposar una pèrdua de més de 60 milions d'euros anuals per al camp català, una retallada que se sumaria a la ja aplicada en el període actual. Segons dades de la FCAC, entre els pressupostos corresponents als períodes 2019-2024, el sector agroalimentari català ja havia reduït un 7% el finançament europeu. Ara, amb la nova proposta de Brussel·les, es planteja una nova baixada. El pressupost de la PAC per al conjunt de la Unió Europea passaria dels 378.000 milions d'euros actuals a 302.000 milions d'euros entre 2028 i 2035 per a l'agricultura i la pesca, el que suposa una reducció superior al 20% a preus corrents. Una altra de les preocupacions de les cooperatives catalanes és el canvi estructural que implica la integració de la PAC dins d'un fons únic, conjuntament amb una cinquantena de polítiques i programes europeus. A més, aquesta fusió es faria amb menys recursos globals, la qual cosa, segons la FCAC, pot trencar els equilibris dins del mercat interior europeu. El suport a l'agricultura i la ramaderia podria acabar depenent de les decisions pressupostàries de cada estat membre, assenyala la federació, advertint que això podria augmentar les desigualtats entre territoris i generar distorsions al mercat únic que ha funcionat durant dècades com a pilar de la Unió Europea.
D'altra banda, dins d'aquest bloc, Isidre Ribalta, gerent del celler Carbirassa de Tàrrega, és el nou president de la denominació d'origen Costers del Segre, després que aquest dijous prengués el relleu a Tomàs Cusiner, al cap de 2 anys del seu segon mandat. Un canvi anunciat a l'inici d'aquesta segona legislatura del president sortint i que s'ha formalitzat aquest dijous en el decurs de la reunió de la Junta Rectora de l'entitat. El nou president ha agraït la feina feta per Tomàs Cusiner, que continuarà formant part d'aquesta Junta Rectora del Consell Regulador. Tomàs Cusiner s'ha mostrat satisfet de la tasca executada per tot el Consell Regulador durant els 6 anys que ha estat al capdavant des que feu el relleu a l'anterior president, Xavier Ferrer. Durant el mandat i mig de Cusiner, la denominació d'origen ha incrementat les campanyes i accions de promoció que alhora han consolidat els vins Costers del Segre com la segona denominació catalana amb major valor monetari per ampolla, segons els estudis de mercat. Així mateix, s'ha consolidat un projecte de recuperació de la varietat de raïm negre trobat, un procés molt avançat i que ja compta amb diverses veremes de vinificacions experimentals per part d'una desena de cellers. Tots ells investiguen quina pot ser la millor manera d'elaborar aquest vi perquè identifiqui Lleida a la copa. En aquests anys, el Consell Regulador també ha implementat el nou plec de condicions de la DO Costes del Segre, així com s'ha avançat, sensiblement, en el reforç de la identitat territorial i el sentiment de pertinença a la DO. Per la seva banda, Ribalta, nascut a Tàrrega l'any 1979 i graduat com a enginyer tècnic agrícola per a la Universitat de Lleida, entre els objectius que es marca, el nou president destaca donar més coneixença i notorietat a la DO Costes del Segre, primer a casa, però amb especial força a la resta del país i el món. Així mateix, el nou president declara que treballen per mantenir la cohesió entre els membres de la denominació en aquests dies complicats. I destaquem tot seguit en un caire més lúdic que el tren dels llacs panoràmic de Ferrocarrils de la Generalitat comença aquest dissabte la temporada d'estiu 2025, que s'estendrà fins al dia 9 d'agost. Després d'aquest període estival, l'emblemàtic tren històric recuperarà el protagonisme, oferint el seu servei turístic tots els dissabtes fins al 25 d'octubre.
Aquesta iniciativa, que combina patrimoni ferroviari i turisme sostenible, permet als viatgers gaudir d'un recorregut únic a través d'impressionants paisatges entre Lleida i la Pobla de Segur, amb dues modalitats de transport que ofereixen experiències complementàries. L'atractiu principal del tren panoràmic rau en els amplis finestrals que permeten contemplar en tota la seva esplendor les vistes de les serres del Montroig i el Montsec, així com els emblemàtics llacs del Prepirineu lleidatà. El recorregut de 89 quilòmetres transcorre per una via única que travessa les comarques del Segrià, Noguera i Pallars Jussà, amb 17 estacions distribuïdes al llarg del trajecte. La ruta segueix inicialment el curs del riu Segre des de Lleida fins Balaguer, per després endinsar-se a la conca del riu Noguera Pallaresa, on els viatgers poden admirar impressionants embassaments i formacions muntanyoses com la Serralada del Montsec, fins a arribar a la Pobla de Segur. Durant les aproximadament 2 hores que dura el viatge, el tren travessa un total de 40 túnels i 75 ponts, oferint un espectacle visual continu. El tren històric i el tren panoràmic ofereixen dues experiències completament diferents per recórrer la mateixa ruta. Mentre que el primer aposta per la nostàlgia i l'encant del ferrocarril clàssic amb els seus vagons d'època, el segon prioritza la comoditat i les vistes panoràmiques gràcies als seus grans finestrals. L'històric, amb més capacitat, 280 places davant de 90, evoca els viatges ferroviaris de mitjans del segle XX i afegeix l'atractiu d'elements com el vagó cafeteria i el furgó postal. Per la seva part, el panoràmic destaca per la seva accessibilitat, climatització i modernitat, resultant ideal per als que busquen principalment disfrutar del paisatge amb les màximes comoditats.
I amb el tren dels llacs us deixem tot seguit amb la resta d'activitats de l'agenda del cap de setmana a Balaguer i comarca.
La plaça del Pou de Balaguer acull aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda la 14a trobada d'acordions Ciutat de Balaguer. Una trobada on es podrà escoltar un estiu més la música dels acordionistes en directe i descobrir més sobre aquest instrument, amb la participació de 15 músics vinguts de diferents punts de Catalunya i també de l'Aragó. Aquesta 14a trobada d'acordions Ciutat de Balaguer és una activitat gratuïta, a la que tothom hi està convidat. L'organitza l'Associació d'Amics de l'Acordió de Balaguer i té per objectiu donar a conèixer aquest instrument, contribuint a que no es perdi i que la gent aprengui a estimar l'acordió.
Continua la promoció del cicle juliol de música i poesia. El cicle celebra aquest estiu la seva 14a edició, consolidant-se com una de les cites culturals destacades de l'estiu a les Terres de Ponent. La propera proposta serà aquest diumenge, amb Canto no a la rosada, classicisme català desconegut i el mite de Lucrècia. Després d'un treball d'investigació profund, el quartet La Diamantina rescata la música dels germans Pla, de Josep Teixidó i de Francesc Queralt, per posar-los a dialogar amb la poesia d'Isabel Conte i Joan Ramis. Mentre les idees de la il·lustració s'escampen pels cafès de París, de què tractava la poesia que s'escrivia a casa nostra? En els temps en què Mozart triomfava a Viena, quina música s'escoltava a Catalunya? L'espectacle compta amb l'actriu i cantant Neus Pàmies. El concert, com és habitual, començarà a les 8 del vespre al Monestir de les Franqueses. Hi trobareu més informació i compra entrades al web juliol de musica poesia.cat.
El Centre d'Interpretació de l'Or del Segre organitza un estiu més l'activitat a l'estiu L'Or el Busquem al Riu, una proposta que s'adreça a tot tipus de públic i que pretén donar a conèixer una activitat única, emocionant i molt divertida, com és la recerca de partícules d'or a la llera del riu Segre. El punt de trobada és el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, per fer una petita introducció i recollir el material necessari pel taller. Tot seguit es baixa a la llera del riu on els nous buscadors d'or coneixen la història de l'explotació d'aquest metall al mateix riu i aprenen la tècnica manual per extraure'l. Al final de l'activitat, a més, es poden endur totes les partícules que trobin dins un vial de plàstic. Un taller que es fa dimecres i dissabtes d'11 a 1. Cal fer reserva prèvia. Es pot saber més informació o contactar directament per fer la reserva a l'adreça electrònica ordelsegre@balaguer.cat o bé trucant al telèfon 973 44 86 68.
I pel que fa a exposicions, us destaquem la que presenta el Museu de Noguera, que acull l'exposició Josep Benet en la desfeta i el redreç. Es tracta d'una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet, i en la qual es convida l'espectador a redescobrir una figura clau de la història contemporània de Catalunya, més concretament en la segona meitat del segle XX. Tot plegat, mitjançant plafons, amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que ens presenta com una oportunitat per redescobrir Benet. També recull la constatació de la figura en pròpia veu, sobre la base de 3 entrevistes i un enregistrament d'àudio, que constitueixen la raó de ser i l'objectiu d'aquesta mostra.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de la pel·lícula Jurassic World, El Renacer.
En la isla a la que vamos, dos docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores.
¡Raven! ¡Raven!
5 anys després dels esdeveniments del Jurassic World Dominion, l'ecologia del planeta Terra ha resultat insuportable per als dinosaures. Els pocs que queden vius en ambients aïllats a les regions equatorials on el clima s'assembla al que coneixem en el passat van fent. Les tres ciutats més grans dins d'aquesta biosfera tropical són clau per fabricar un medicament que podria aportar beneficis miraculosos a la raça humana. Zora Bennett, una experta en operacions encobertes, és contractada per dirigir un grup d'especialistes en una missió secreta amb l'objectiu d'aconseguir material genètic dels tres dinosaures més grans que existeixen al món. Però l'operació liderada per Zora es creuarà amb una família, el vaixell, de la qual ha volcat a causa d'uns dinosaures aquàtics, i tots acaben en una illa on descobriran un secret ben fosc que havia romant ocult al món durant dècades. Aquesta pel·lícula es podrà veure els dies 19 i 20 i també el dilluns dia 21, que és el dia de l'espectador. Trobareu més informació i també la venda d'entrades al web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca parlant primer que aquest divendres torna la màgia del Festival Entre Rius de la Copa d'Aigua de Térmens. L'ambient natural i la fórmula de taquilla inversa segueixen com a senyes d'identitat d'aquesta proposta única, que aposta per les veus emergents i el format de proximitat. A les 8 del vespre actuarà Clara Gispert, que presentarà el seu àlbum La Petita Mort, barrejant rimes, rima amb blues, tocs de soul i melodies evocadores. La cantautora barcelonina s'ha fet un lloc en l'escena contemporània. I ja a partir d'un quart de 10 de la nit, Soc un bohemi, liderat per Artur Vinyas, reprendrà el relleu amb el seu pop d'autor introspectiu i melancòlic. Després de conquistar el públic amb l'àlbum Contes de les Quatre Estacions, aquesta formació catalana aposta per un so més grupal i refinat que combina influències de Manel, Mac de Marco o Bon Iver. El seu primer EP, Cotxe, Casa, Gos, Tu i Jo, del 2023, ha consolidat aquesta evolució mostrant melodies íntimes i una gran capacitat de comunicació emocional. Les places són limitades i l'accés es fa per inscripció prèvia a enterrius.termens@gmail.com o trucant al telèfon 973-18-0010.
El carrer Major de Bellcaire d'Urgell, davant de l'església concretament, es convertirà aquest divendres en l'escenari del Teatre La Fresca amb la representació d'Agost a càrrec de la companyia L'Agropecuària. L'obra, una comèdia dramàtica dirigida per Emili Valdellou, trasllada al públic a una família de les Garrigues Profundes, on pares, fills i germans es veuen atrapats en un combat emocional intens i ple d'humor negre. Premi Pulitzer l'any 2008, Agost és considerada una de les grans obres del teatre contemporani. La funció, a Bellcaire, començarà a 2:15 de la nit, una oportunitat per gaudir de teatre de qualitat al carrer, amb una producció que combina dramatúrgia, ironia i també l'arrelament de Ponent.
I una altra proposta del cap de setmana és aquest divendres i dissabte, el Festival Zona de Ponts, que proposa una experiència musical única a l'interior d'un espai gairebé desconegut de la vila. L'Església de Santa Maria de Ponts, aquest espai patrimonial, sorprenent i de gran bellesa, acollirà quatre passes del petit format protagonitzats per la violoncel·lista Mariona Camats, una de les intèrprets més reconegudes i sensibles de la seva generació, guardonada per la Fundació Pau Casals. En aquests concerts, Camats interpretarà obres de Pau Casals, Elisenda Fàbregas, Bach, entre d'altres, i oferirà una proposta que convida a l'escolta atenta i a la contemplació del so en diàleg amb l'entorn. Més enllà de la interpretació, l'artista compartirà amb el públic la seva connexió amb l'ofici de lutier a través de la figura de David Beguer, un dels constructors d'instruments més reputats del país, que explicarà el procés artesanal de creació d'un violoncel i la complicitat que s'estableix entre l'intèrpret i l'instrument. El concert de divendres serà a les 6 de la tarda i el de dissabte a les 11 del matí. Les entrades, al preu de 10 euros, es poden comprar a Entràpolis.
Pont celebra la Festeta aquest dissabte, una jornada plena d'activitats i diversió per a joves i famílies. A les 4 de la tarda té lloc el concurs de botifarra infantil. A les 5, la bufera. S'organitzaran jocs d'aigua per refrescar-se i divertir-se. A partir de 5:45, a la plaça ja es repartirà coca i xocolata i s'oferiran diversos tallers de batucada per adults i infants, també de teles acrobàtiques amb entreteles i escalabirres per als joves. A més, a partir de 8:15 del vespre començarà ja una animada cercavila amb la colla gegantera, seguida d'una espectacular exhibició de ball en línia. A la nit continuaran els actes. A partir de les 11, amb una exhibició de teles acrobàtiques amb entreteles i tot seguit, els tocanassos conduiran la baixada festiva cap a la zona esportiva. La festa finalitzarà, doncs, amb una animada sessió de DJs al camp d'esports que començarà a mitjanit i que organitza el jovent de Ponts.
La plaça de Garzola, al cor de la Vall de Meià, serà l'escenari aquest dissabte d'un dels concerts més destacats del Festival Perifèria Cultural. Carles San José i Jaume Pla de Masoni compartiran escenari en una nit molt especial. Amics i referents de la cançó catalana contemporània, tots dos oferiran un espectacle íntim i arrelat, fidel al seu compromís amb la música d'autor i el territori. La jornada s'obrirà a les 8 amb l'actuació del jove cantautor occità Primel Montgausi, una de les veus emergents més singulars del panorama europeu, i continuarà amb una nova edició del Rostit Perifèric, on Ivet Eroles aportarà una mirada poètica i crítica des del territori i la memòria. La proposta es completarà amb un menú gastronòmic dissenyat pel xef Sergi de Meià, inspirat en el formatge artesanal Torrec, elaborat amb llet de cabres criades a la noguera. Música, pensament i cuina de proximitat es combinen en aquest esdeveniment que consolida el Perifèria Cultural com un espai de trobada viva entre la cultura i el paisatge. Es pot tenir més informació al web perifèriacultural.cat.
I el Parc Astronòmic Montsec acull una nova proposta del cicle Música sota les estrelles, una experiència única que uneix astronomia i música en directe. Aquest dissabte, l'artista gironina Jules, una de les veus emergents més destacades de l'escena catalana actual, hi presentarà el seu espectacle Amamur, un estil que fusiona indie pop i música urbana. Jules, amb aquesta música, s'ha fet un lloc al panorama musical gràcies a la seva autenticitat i connexió amb el públic jove. Un concert que es podrà gaudir en dues sessions nocturnes, a les 10 i a les 11, i dins el marc incomparable del cel estrellat del Montsec. L'entrada, a més, inclou la visita al parc i al concert. Té un preu de 22 euros i es poden aconseguir a la web parcastronòmic.cat.
I parlem de festes majors i comencem a la Ràpita. Divendres a la nit tindrà lloc el tradicional sopar de germanor, que donarà pas a l'actuació del grup Six i el concert de The Reference. Dissabte, una jornada plena d'activitats familiars. A la tarda, el parc refrescant omplirà els carrers d'aigua, jocs i festa, amb la participació de la xeranga Aigua amb Gas i una nova ballada de gegants. A la nit, l'escenari s'omplirà amb l'espectacle M&M Superhits, seguit de la nit jove amb els amics de Manel i sessió del DJ fins a la matinada. La cloenda de la festa arribarà diumenge amb un vermut musical a 1:15 a càrrec del grup Blanquets Jazz i el lliurament dels premis del tercer concurs de dibuix. Ja a la tarda, l'escuma de colors refrescarà grans i petits i tot seguit tindrà lloc un ball amb The Golden Saxo. Ja a les 11, un castell de foc espectacular posarà punt i final a 4 dies intensos de celebració.
Del 18 al 20 de juliol, el nucli de Pradell de Sió, a Preixens, viu la seva festa major. La celebració comença divendres amb una caminada i bicicletada popular a partir de les 8 del vespre amb sortida des de la plaça de l'Arbre. A les 10, l'humor i la màgia prendran el relleu amb l'actuació del Xema, que oferirà un espectacle de màgia i monòlegs a la mateixa plaça del Cementiri Vell. Dissabte començarà amb esmorzar de coca i xocolata i una pintada de murals popular a 9:15, una activitat participativa que requereix inscripció prèvia. A les 11, els més petits podran gaudir del parc infantil refrescant, que també obrirà en horari de tarda. A les 7 de la tarda ja es farà la trobada de gegants, que culminarà amb una cercavila pels carrers del poble. I a la nit, la festa continuarà amb un sopar popular i un castell de focs. La música serà la protagonista amb el concert de Skicks i a partir de les 12, la disco mòbil de DJ Loquito. La jornada de diumenge s'obrirà amb una missa de festa major a les 11 i una sessió d'animació infantil a càrrec del grup Viatge a la Sala del Bar. A la tarda, a partir de les 8 del vespre, hi haurà ball fi de festa, que anirà a càrrec de l'orquestra Zarabanda.
I Os de Balaguer celebra la festa jove. El divendres comencen els actes amb els plats forts de la programació, amb el sopar popular i una sessió de bingo a partir de 9:15. A la mitjanit, la festa continuarà amb les actuacions de DJ Werner i DJ Nas. Dissabte, la jornada començarà a les 11 amb una sessió d'aquagym organitzada per sessió de dones. Ja a la tarda, a partir de les 6, hi haurà una gincana familiar oberta a tothom. La festa culminarà a la mitjanit amb una gran nit de música a càrrec dels grups Mitjanit i els DJs Jordi Laro i DJ Flesher.
I finalment, en el nostre repàs de festes majors, al poble de Font de Pou celebren la seua també aquest cap de setmana amb una programació pensada per compartir taula i festa entre veïns i visitants. Els actes comencen divendres a les 9 de la nit amb una llonganissada popular i una sessió de bingo. La música prendrà el relleu a partir de 12:15 amb la sessió de DJ Abel Purroi. Dissabte, la jornada comença amb una fideuà popular, a 2:15, i ja, a la nit, continuarà la festa amb el concert de Jalaisa. Serà a partir de 11:15, seguit del DJ Marc Cortassa, que actuarà un cop acabi el concert de Jalaisa.
I arribem a la recta final de l'informatiu. Com més habitual, dediquem els darrers minuts de l'informatiu a fer un repàs als principals titulars de la premsa escrita.
El diari Segre obre portada dient que a Lleida falten cada any 200 habitatges nous per cobrir la demanda. Tot i que el 2024 se'n van construir 841, els promotors alerten que caldria arribar al miler i reclamen ajuts públics. També destaca que el port sec de Tamarit de Litera transvasarà de la carretera al tren 75.000 camions a l'any. I pel que fa a successos, una parella de Rialp ha estat condemnada per traficar amb cocaïna i cobrar-la per Bizum. A la plana festiva, Esterri d'Aneu ja està immersa en la seva celebració més esbojarrada, l'Esbolallat, i en cultura, Isidre Ribalt agafa el relleu de Tomàs Cusiner al capdavant de la Docostés de Segre. Pel que fa als esports, la M de Lleida, femení, ha incorporat l'extrem sevillana Cíntia Hormigo. La façana de la Mañana destaca que famílies d'Almacelles es queixen de la calor a les aules de llar d'infants i asseguren que algun dia, fins i tot, s'ha arribat als 34 graus. Un operari ha quedat atrapat mentre pintava a l'hotel Ramon Berenguer IV a Lleida. Els bombers van activar una autoescala per rescatar-lo i els Mossos van detenir dimarts al Pont de Suert un home de 46 anys per 7 robatoris amb força dins de cotxes a Barcelona. El diari informa sobre el malestar de la pagesia per la retallada de la PAC. El sector considera que no es posa en risc la sobirania alimentària del continent europeu en favor de l'armament i no descarta fer mobilitzacions. Aquest divendres, el titular principal a la portada del Punt Avui gira entorn del destí de la colònia infantil de Tossa, un refugi de nens durant la Guerra Civil salvat l'any 1939 per Nancy Johnstone i Enric Casanovas. Ara, el fill, un dels infants salvats, ha seguit la pista fins a Besançon, a França, i la història torna a sortir a la llum. En política, les entitats sobiranistes criden a la mobilització per a la Diada, el mateix dia que aflora l'enèsima crisi a l'Assemblea Nacional. I també el diari assenyala el xoc entre Brussel·les i Madrid per l'OPA. I en esports destaca Pogacar, que demostra ser el més fort al Tour de França i consolida el lideratge.
I amb el repàs als titulars dels diaris donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.